Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Reprenem la roda política que aquest dimarts dediquem a la via pública amb dues veus més per conèixer altres experiències i reflexions sobre com s'actua des dels ajuntaments en la via pública. Ara anem fins a la capital del Baix Penedès, on estan fent moltíssims projectes. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és. I per explicar-nos tot el que estan fent a la capital del Baix Penedès, tenim a l'alcalde del Vendrell, el Kenneth Martínez. Molt bon dia, Kenneth. Com estàs?
Bon dia.
Déu-n'hi-do tot el que esteu fent. No sé si començar amb la renaturalització del torrent de la Riera, que era com un dels... dels projectes que teniu enfilat i que sembla que és el primer, aquest grans que estàvem esperant.
Sí, doncs efectivament aquest és el gran projecte transformador del nucli del Vendrell, perquè la Riera de la Bisbal creua pel mig, literalment pel nucli del Vendrell, i per tant la seva transformació doncs és un canvi radical. Es va canalitzar amb parets de formigó, que es feia doncs habitualment a principis dels anys 80, per tant tothom recorda la Riera, doncs això, com un canal hídric, com un tub, que dic jo, però a cel obert. I el que anem és a canviar aquest aspecte per dos motius. El primer, per ampliar-ho i per tant que hi hagi menys risc d'inundacions, fem la llera més ampla. I després doncs eliminem aquesta forma totalment artificial de tubs, de formigó, per talussos naturals, per una zona verda, en definitiva, natural, no ajardinada, natural, perquè d'aquesta manera també s'integri el que ara mateix és un tub, que creua pel mig la ciutat amb una zona verda que pugui doncs donar qualitat de vida. Per tant, sí, és un canvi radical, perquè ja dic, has de tenir com a mínim més de 60 anys per tenir algun record, encara que sigui de petit, de com era la Riera abans de la canalització artificial i forta amb parets de formigó.
Kenneth, content de que per fi estiguem veient com posen les primeres pedres, per dir-ho d'alguna manera?
Doncs sí, perquè evidentment fins que no arribes a l'obra a posar màquines és un treball...
És un drama,
Amagat, que no és fosc, que no es veu, però llarguíssim i molt costós. En aquest cas encara més, perquè ja calia estudis hídrics molt precisos, perquè ja dic que l'objectiu, i de fet tenim una subvenció de Next Generation, és ampliar la llera perquè hi càpiga més volum d'aigua en casos d'inundacions. Per tant, el primer objectiu era, efectivament, ampliar aquesta capacitat de drenatge. Molt limitada ja, molt limitada, perquè, evidentment, com passa habitualment, les ciutats han envaït tot l'espai d'una riera, tot l'espai natural, i, per tant, l'única manera d'ampliar vol dir doncs retirar part de carrers. No hi ha altra manera perquè pràcticament tens allò ja la ciutat damunt de la riera. Però i per tant calia aquests estudis previs que ha sigut un camí llarg. Finalment ja hem arribat i per tant sí. I a més ara que ja comencem a veure l'obra en la seva... Tot i que evidentment queda molt, però que ja, com, la idea, fer-nos una idea de com podria quedar, doncs també la gent també es va... Perquè quan tu dius, renaturalitzarem la riera, canviarem la riera, la farem... La gent tampoc s'ho imagina molt, què vols fer, què vols dir, no?
Clar.
I ara la gent ja comença a veure l'aspecte que tindrà, encara tot allò aixecat, però a fer-se una idea, per tant, sí, de... Perquè ja dic, al final la riera és com si fos, no sé, a Roma el Tíber, a París el Sena, vull dir, passa pel mig de la ciutat i, per tant, ha de tenir i volem que tingui un aspecte, primer, segur, reduir risc d'inundacions i després un aspecte integrat a la trama, no com un tub a l'aire lliure sense cap altra funció que el dia que plogui que passi aigua, però fora totalment deslligat de la ciutat. Vull dir que hi ha una zona degradada, en definitiva, no?
I una altra de les que veurem ben aviat és el Pla de Sostenibilitat Turística a Coma-ruga, no?
Sí, doncs efectivament. De fet, ara mateix hi ha una menor, però que crec que tindrà molt de valor, que és la renaturalització també de la riera, del torrent, perdó, dels Aragalls, que és a través d'aquí, d'aquest torrent, donarem continuïtat a la Via Verda, i que arriba, diguéssim, fins a Coma-ruga, doncs ara arribarà a través del torrent fins a la platja. Per tant, allargarem aquesta via principal que uneix per anar a peu i passejar i de més fer vida, doncs, diguéssim, saludable, al nucli del Vendrell amb la platja. Doncs això ja s'està treballant i confio que abans d'acabar l'any doncs, ja tinguem aquesta mena de passeig aprofitant aquest torrent, que aquest torrent ja està canalitzat, per tant, no hi passa aigua, diríem. Doncs com un, bueno, és un passeig i integrat també, perquè ara també era una zona doncs, abandonada, una zona degradada, una zona amagada, doncs la recuperem com un parc, com un passeig, en aquest cas fins i tot per portar-lo a la riera. Però sí, ja estem licitant el que és una gran zona verda, un parc al voltant del Tabaris, just al mig de Coma-ruga, al llac dels peixos que diem, doncs allà un gran parc, i no és tan important en volum de pressupost, però sí que és molt emblemàtic, que és una renaturalització del Riuet, el gran tresor turístic i termal de Coma-ruga, aquestes aigües termals, doncs ara mateix té una forma com si fos artificial, com si fos unes piscines, que molta gent a vegades es pregunta, però això és natural o això és un artificial? Heu fet aquí com una mena de piscines o de bases? I no, és un riuet, perquè que en aquest moment es va canalitzar, es va posar uns murs, unes bases, i clar, ara no saps ben bé si és un riu natural o has fet aquí una piscina. Doncs recuperarà la seva forma natural, totalment integrada a la platja, i d'aquesta manera el potenciem aquest valor natural, perquè al final és un afluent d'aigües termals a 50 metres del mar, doncs únic al món. Aquestes tres grans actuacions les veurem, bueno, ja estan o executant-se o enmig del procés d'adjudicació o a punt de licitar-se. Per tant, abans de començar l'estiu del 26 haurien d'estar acabades.
Per altra banda, també fa dues setmanes, coincidint amb la Fira de Santa Teresa, es va inaugurar aquesta restauració del Pont de França, també una obra que ha costat, però que al final veiem els fruits, no?
Bueno, va lligada amb tota la transformació de la Riera de la Bisbal. En definitiva, el Pont de França és la gran infraestructura, el pont històric, però que creuava la carretera Barcelona-Tarragona. I ara mateix és encara ara continua sent el punt d'unió de les dues meitats del nucli del Vendrell, el casc antic, podríem dir, i tota la resta de barris, que avui és on viu la majoria de la població, no? Construïts ja al segle XX, no? Tancat, França, Masdenual. I a més, hi ha molt de moviment de població, perquè en una banda és on tenim, direm, el casc antic, les botigues i la part més administrativa, i a l'altra banda és on tenim des dels jutjats, des de tota la zona escolar, la zona esportiva, vull dir, és un continu moviment amunt i avall de persones a les dues bandes de la Riera, i al mig està el Pont de França, i per tant volem que sigui protagonista d'aquesta transformació de la Riera de la Bisbal, un element patrimonial de finals del XIX. Evidentment, aquest pas era el pas històric, però bueno, com a infraestructura, com a pont, doncs el vam fer a finals del XIX, l'hem restaurat, perquè també doncs, té això 150 anys que no s'havia restaurat. Vam començar fa un parell d'anys a fer-lo peatonal, alerta, que fins fa dos o tres anys encara hi passaven cotxes a un pont que es va fer per carros, com a molt, doncs, no calia protegir-lo, i ara ja hem fet la restauració, perquè això, que sigui el centre de tota aquesta transformació de la Riera Bisbal perquè guanyi qualitat urbana.
I t'haig de preguntar pel famós Botafoc. És una obra que li tenim ganes,
Sí, és una obra, però és una obra majúscula, O sigui,
sí.
Tantes ganes que... Ara el que estem fent, ara ja tenim el projecte executiu. És un... que aviat el presentarem. Jo voldria presentar-lo a finals d'any, i si no, tot just tornant a principis a la ciutadania. Quan dic presentar-lo a la ciutadania, a principis de l'any que ve. És un projecte majúscula en tots els sentits, Són 4 hectàrees de parc urbà i també 4 vegades en pressupost, vull dir que és un... Però tenim dues circumstàncies prèvies, o una prèvia. Ara mateix el parc del Botafoc, el futur parc del Botafoc, és un gran descampat on aparquen molts cotxes.
Sí.
Tenim quantificat que al llarg del dia passen 500 cotxes aparquen allà, no que passen, que aparquen en aquest punt. Per tant, fins que no fem el pàrquing subterrani, el segon o tercer pàrquing subterrani que dic del Vendrell, doncs no podem fer el parc perquè no podem eliminar 500, o hi ha una parc en 500 cotxes. Per tant, el que estem fent ara és primer el projecte i aconseguir finançament, que anem pel bon camí, i una de les últimes és doncs, la presentació del Pla de Barris, tant el pàrquing com el parc, perquè evidentment són obres... això ja fas d'una ciutat mitjana a directament una gran capital, perquè tens una estructura viària, una infraestructura d'aparcament i una infraestructura, en aquest cas, de zona verda d'un nivell màxim. Per tant, són obres en majúscules que requeriran, en el cas del parc, abans fer el pàrquing.
Haurem d'esperar una mica, doncs.
Una miqueta, sí.
Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Penedès en Xarxa i anirem seguint de prop aquestes obres que no només afecten el Vendrell, sinó a tota la comarca.
Correcte. Moltes gràcies.
Una abraçada.
I la darrera entrevista d'aquesta roda política ens porta cap a Calafell, un dels altres municipis que, en qüestió d'obres a la via pública, està afrontant molts canvis. Lourdes, qui t'acompanya?
Així és, Sílvia, i qui també m'acompanya a l'altre costat de la línia telefònica és el Miguel Ángel Perín. Ell és el regidor d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, gràcies.
Déu-n'hi-do la de feinada que esteu fent a Calafell. Hem fet moltíssimes notícies al respecte, però, clar, la gent es pregunta què està passant a Calafell, que estan aixecant tots els carrers, però és per una millora molt necessària, sobretot a segur de Calafell, oi?
I tant, i tant. Bueno, tot això al final és fruit de la feina i de treballar d'una manera contundent cada dia. Però sí, doncs, som coneixedors del municipi, tenim un pla de mandat molt acurat, el seguim com ha de ser i som molt conscients doncs, que a nivell urbanístic i a nivell d'infraestructures doncs, es van envellint, es van fent malbé doncs, i al final doncs, s'ha de fer actuacions que siguin acorde no, a tot això. I una de les coses doncs, més demanades per la ciutadania són els carrers. Al final els carrers, només sortir de casa, el que t'hi trobes és el carrer, tota la infraestructura pública, i no només el que veus en superfície, sinó tot el que hi ha sota que fa que tot funcioni no? d'una manera o d'una altra. Per tant, nosaltres el que fem són projectes que desenvolupen doncs, les millores urbanes a nivell de serveis, a nivell de veïns i veïnes i també doncs, a nivell d'equipaments, perquè no només fer carrers és el més important, sinó que també doncs, aquests carrers convergeixin doncs, en edificis públics, en zones esportives, en diferents zones lúdiques, en zones verdes, i per tant doncs, hi ha d'haver doncs, una planificació molt, molt acurada del municipi, entendre les necessitats, entendre tota la manera doncs, de la logística del teu municipi, cada municipi doncs, té un comportament una mica diferent segons on s'ubiqui. Nosaltres som un municipi de costaner, amb una presència turística molt forta i molt agreujada, sobretot amb l'estacionalitat a nivell d'estiu i festes, i per tant doncs, les necessitats poden ser diferents potser d'un municipi més d'interior. No? Però al final nosaltres el que fem, com ja he comentat i he arrencat així, és treballar i fer projectes adients per la ciutadania.
Clar, a banda de la casuística, tu parlaves de que ens té un municipi costaner, però té moltíssima, no sé si hectàrees, ho dic bé, però és molt gran.
Sí, sí, Calafell té una extensió d'uns 20 quilòmetres quadrats, tot i que té molta zona de trama urbana, amb una densitat important urbanística, i altres zones que pateix doncs, els mateixos mals que altres municipis, que són les zones de baixa densitat, que són les urbanitzacions. Estem parlant doncs, que carrers poden tindre 7 o 8 veïns entre poma i poma. Clar, això el que fa és que les infraestructures públiques es tinguin que sobredimensionar per el que és una dotació veïnal més petita i genera doncs, un diferencial important a nivell de costos a l'hora d'arranjar carrers o fer millores de lo que són instal·lacions. si això ho posem dins de la batedora, doncs que els caps de setmana tenim, som un municipi amb molt d'èxit, d'afluència, de gent doncs, que ens visita, però no només la gent que ens visita per fer un turisme, per provar com és Calafell, sinó només la gent també que ve cada cap de setmana perquè viuen a la ciutat, perquè viuen a l'àrea metropolitana, perquè al final no hem de perdre de vista doncs, que Calafell, tot i que està, és el penúltim poble de la demarcació de Tarragona, estem dins de l'àrea d'influència de Barcelona i podríem dir que és com la segona anella metropolitana, bàsicament, perquè fins i tot a nivell de mobilitat de rodalies, així es contempla, que tenim, doncs, som rodalies de Barcelona i, per tant, doncs, som a la cinquena zona. Tenim una immediatesa amb la gran ciutat, doncs, que això fa que tinguem molt d'èxit de persones que ens visiten. I les persones que ens visiten, al final, doncs, no només la que hi viuen, sinó les que ens visiten, doncs, tenen expectatives urbanes molt altes, perquè venen de llocs molt consolidats, i això fa doncs, que tinguem que tindre un procediment d'obres i d'inversions molt potent i molt ben pensat, acorde doncs, a el que és la nostra ciutat. No? I amb això estem fent barris sencers, segur estem fent l'obra que ha tingut més cost de la història, que és estem fent una renovació integral dels carrers, amb el que són entre el carrer Rin i el carrer Loira, estem parlant de 10 milions i mig, estem també fent damunt de la via, en el mateix, pràcticament en el mateix àmbit, tot el que faltava de la segona part, del carrer Rodríguez Pita. Ja vam executar la primera part fa uns 10 anys i fa un parell d'anys doncs, el carrer de baix, que el cus tot, que és el carrer Baixador. El projecte va més enllà de Rodríguez Pita. Seguidament doncs, farem la plaça Lola Boronat, que és la plaça que coneixem tots com la de l'estació, i acabarem també el carrer Baixador i farem el nou pas de vianants del carrer Rin, que li donarà una nova centralitat, segur, perquè amb aquest pas que està programat de sota via, no només creuarà sota via, sinó que també creuarà Lluís Companys i serà de caràcter peatonal, el que farà que el flux de gent s'hi trobi al centre de Segur i d'una manera, en qüestió de minuts, estigui a la porta del port, que ha agafat una vida molt important amb tota l'aposta municipal que s'ha fet, i per tant doncs, tindrem aquesta centralitat que a nivell de planejament ja s'hi posava. Per tant, són obres molt estratègiques que provocaran una renovació pràcticament integral de la part de Segur. Amb la mateixa línia estem fent a punt d'acabar i aprovar definitivament un projecte molt, molt encoratjador, que és el de Calafell Platja, que comprèn entre el carrer Sant Pere fins a la carrerada d'en Ralet, que és un projecte doncs, que acaba amb el que és l'eix de convivència amb la ciutat veïna, que és el Vendrell, que és a la carrerada d'en Ralet, i també doncs, serà una obra integral, la qual doncs, renovarà tots aquests carrers en un lloc on viu moltíssima gent també i que té doncs, aquesta gran concurrència a nivell municipal.
I 6,5 milions d'euros, que era el pressupost inicial d'aquest projecte?
És una mica més. Com el projecte encara no està tancat, però sí que estem parlant de, crec que són uns 100 milions, ara plus minus, ara no recordo amunt i avall, perquè com està en revisió i si hi ha alguna cosa que el fa variar, també variarà el seu pressupost i, per tant, doncs, el preu no és tancat del tot encara. Però sí que estem parlant d'aquestes magnituds, o sigui, estem parlant de 2 milions d'euros al Pas Rin, estem parlant de 10,5 al de Segur, 7 milions al de Segur, al de Calafell Platja. O sigui, els umbrals en els que ens movem doncs, són aquests, són inversions meteòriques, inversions que tenim garanties de la capacitat de tresoreria que tenim i l'enginyeria fiscal que fem a nivell municipal. I per tant, doncs, nosaltres som un equip de govern que coneixem molt bé com fer funcionar l'administració, com fer-la eficient, i al final, doncs, les proves estan, no? Que anem treballant any rere any i el creixement, doncs, cada vegada és més espectacular.
Una de les coses que sempre hem comentat el Ramon i jo aquí, al Vendrell en Xarxa, és que per fer un projecte la burocràcia el que us endarrereix fer aquestes coses, és a dir, de tenir clar, tot i aquí suposo que el tema és més complex perquè, clar, hi ha arquitectes, plànols, mirar, us veu, em sembla que el tema de Segur de Calafell, el que s'està duent a terme ara, també els arbres havien aixecat les voreres, és a dir, el que tu deies, no? Una renovació integral que no és gens fàcil i que les coses es van malbé per sota. I això també doncs, us costa i l'increment del material de construcció que ha tingut en els darrers anys.
Sí, sí, a més com tu comentaves ara mateix, el tema de la burocràcia associada són obres públiques, les quals tenen totes les garanties a nivell econòmic, a nivell normatiu i a nivell de responsabilitats. Són obres molt grans, porten implícit moltes molèsties al veïnat, o sigui, estem parlant de carrers oberts que els tindrem 16 mesos, les persones que hi viuen allà a l'entorn i a l'àmbit doncs, ho pateixen, i molt, i també de manera indirectament la resta de ciutadans doncs, que passen per aquell barri perquè van a treballar i estan al seu recorregut natural. Però el tema de la prolongació dels procediments de contractació, de licitacions, d'exposició al públic, això és, com sempre fem servir tant el Ramon com jo la mateixa metàfora, és com moure un elefant.
Tal qual.
És molt difícil moure'l, però una vegada està en moviment és imparable.
Clar.
I això és una gran garantia de l'administració, tot i que sigui molt lenta, és molt garantista, i quan nosaltres doncs, anunciem que hi haurà un projecte per un barri, estem parlant doncs, que ens podem trobar entre un any i mig, fins i tot dos, entre que es diu i es fa l'execució. Per què? Perquè s'ha de fer el projecte, s'ha de fer la dotació pressupostària, que moltes vegades va de la mà del pressupost municipal i, per tant, doncs, s'ha d'aprovar en temps i forma, amb totes les dificultats que poden haver a nivell de plenari, i després s'ha de fer les exposicions al públic, els informes preceptius de diferents estaments, i després la licitació, més contracte. Tot això, si va bé, doncs són molts mesos de treballar el dia a dia aquests projectes en benefici al final de l'interès general, que és el que ens mou, no?
I
per tant, doncs, sí, és cert, és difícil a vegades a l'espera i als tempos administratius, però també s'ha de dir que una vegada doncs, t'hi poses a la feina, a fer-ho, a posar, a aixecar els carrers, a arranjar els edificis públics i els deixes acabats, doncs et dona una gran satisfacció personal i sobretot a nivell de ciutat.
I tant que sí. Miguel Ángel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Penedès en xarxa i a continuar treballant com ho esteu fent, que fa goig al municipi de Calafell.
Moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa.
De seguida ens plantem a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, que us acostarem al flash informatiu i hi arribarem amb la brisa de George Benson, Breezing. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Es presenta a Vilafranca la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la meva salut. Impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la farmacèutica Sandoz, amb la col·laboració de CaixaBank i el suport de l'Ajuntament de Vilafranca, la campanya estarà durant 2 dies a la capital de l'Alt Penedès. El Col·legi de Farmacèutics instal·lava ahir una unitat mòbil de grans dimensions a la Rambla de Sant Francesc, on la ciutadania que s'hi adreci pot conèixer de primera mà els serveis que ofereix el farmacèutic de manera gratuïta més enllà de la dispensació de medicaments. L'acte d'inauguració de la campanya, que tenia lloc ahir al migdia, comptava amb la presència del segon tinent d'alcalde de Seguretat i Convivència de l'Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zavallà, a més de representants del Col·legi i de Sandoz Iberia. Els ciutadans que ho desitgin encara poden visitar la unitat mòbil avui fins a les 2 i a la tarda de 4 a 2 quarts de 7. Calafell renova la certificació Biosphere com a destinació turística sostenible. L'Ajuntament de Calafell ha renovat la certificació Biosphere Destination atorgada per l'Institut de Turisme Responsable per evidenciar el compliment d'accions alineades amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquesta renovació reconeix la feina continuada del municipi per consolidar-se com a destinació turística responsable i inclusiva i sostenible. Aquesta distinció, una de les més prestigioses a escala internacional en l'àmbit del turisme sostenible, revalida el compromís de Calafell amb un model de desenvolupament turístic que beneficia tant el visitant com el resident, mitjançant accions concretes en eficiència energètica, accessibilitat universal, inclusió social i protecció del patrimoni natural i cultural. Santa Margarida i els Monjos presenta l'Arbre de la Pau. Aquest divendres, Santa Margarida i els Monjos acollirà la presentació de l'Arbre de la Pau, un exemplar de ginkgo biloba plantat a l'espai exterior del Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria, el CIARGA, com a símbol de pau, resiliència i memòria històrica. L'acte institucional de presentació tindrà lloc a les 11 al CIARGA. A la tarda, a 6:15, el mateix espai acollirà una segona sessió oberta a les famílies i al públic en general amb la presentació d'un vídeo sobre l'Arbre de la Pau, un taller de desitjos de pau i altres activitats participatives que culminaran amb un berenar de coca i xocolata. L'acte s'emmarca dins la iniciativa de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, de la qual Santa Margarida i els Monjos en forma part des de 2022. El ginkgo biloba, l'arbre triat per aquesta iniciativa, és l'única espècie que va sobreviure a la catàstrofe nuclear de Hiroshima. I la Unió Esportiva Sant Sadurní es col·loca líder en solitari del grup 13 de la tercera catalana. Aquest dissabte a la tarda, la Unió Esportiva Sant Sadurní aconseguia la 5a victòria consecutiva de la temporada en guanyar per 1-3 al Riu de Villes. Un resultat que, sumat a la derrota del Ribes aquesta jornada, fa que l'equip de la capital del Cava es col·loqui líder en solitari del grup 13 de la tercera catalana. El conjunt dirigit per Gerard Romeo Bombi s'avançaria al minut 20 amb un gol de Raúl Castillo. 5 minuts després seria el seu company Gabriel Saucedo qui posava el 0-2 al marcador. Al minut 28, reacció del Riu de Villes, que retallava distàncies gràcies a l'1-2 de Roger Sánchez. Ja a la segona part, al minut 68, Òscar Navarro sentenciava el partit posant l'1-3 al marcador. 5-5 per la Unió Esportiva Sant Sadurní. Els sadurninencs no coneixen encara ni la derrota ni l'empat en aquest inici de Lliga. I la recompensa, almenys fins aquest proper cap de setmana, és ser líder del grup 13 de la tercera catalana amb 15 punts. El següent compromís serà aquest dissabte a les 5 de la tarda com a locals a la Triola davant dels Sitges, el 5è classificat.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Després de la roda política, on hem estat parlant d'obres, de via pública, canviem totalment de terç i ens endinsem en la gastronomia. Tot seguit descobrirem quins plats de temporada ens han preparat avui i com els maridem amb vins i escumosos a càrrec dels nostres col·laboradors, el Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
I sí, ja els tenim els dos preparadíssims. Xavi Roig, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, molt preparat i a punt per començar una setmana. Bueno, estem a dimarts, però clar, nosaltres tanquem el dilluns, treballem el cap de setmana i és això, com avui el dimarts comencem setmana.
I també... Sí, digues, perdona.
I també novetats, també. Ja estem canviant el temps i com sempre parlem d'una mica que el menjar va relacionat doncs, amb el temps que fa doncs, a l'exterior, doncs també una mica ara ja estem en ple tardor i llavors doncs, ja pensem en castanyada, que ho tenim la setmana que ve i ja és allò, ja hem repartit castanyes per la botiga, hem anat posant decoració amb carbassetes i tot per una mica doncs, vendre els vins dolços i tradicionals, doncs des del moscadell tradicional, una mica que és el que no pot faltar a les taules a aquests dies. I llavors, doncs, ara és tema de tardor i és un gir que fas absolut, que dius, ostres, però fins fa poc a l'estiu no venia de gens de gust de prendre't una copeta de moscadell, en canvi ara doncs, ja ve molt de gust, diríem. I hi ha altres vins dolços que hi ha que no ens els podem acabar i que cada un té una història molt maca per explicar-ho darrere.
I tant que sí, és època de castanyes, sí, sí. Època, ja estem tocant, ens queda una setmaneta només.
Exacte.
Xavi, anem a buscar el teu partner, el David Bernet, que ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé. Aquí a punt, com diu ell, de les festes de la castanyada, no? Aquestes que els catalans sempre celebrem totes les tiades amb teca.
Alguna novetat tenim o anem directes al primer plat?
Bueno, més que res, les novetats és això que comentàvem una miqueta de la tardor, ja comencem, no? Doncs a veure les primeres parades de castanyes. La castanya també té molt de joc, no? No és només la castanya per menjar, no? Amb l'envoltori del paper, la típica, no? De la castanyera per Tots Sants, sinó que també la podem utilitzar doncs, a la cuina, tant sigui per cuina salada o dolça. Avui us portem una proposta dolça, però, per exemple, amb un estofat, doncs ara ficar unes castanyes pelades ja, doncs com igual que fiques una patata i la cous com una patata, doncs coure la castanya com si fos una patata. I llavors amb un estofadet ara també doncs, vindria molt de gust tots els moniatos, val? Que també doncs, canvia molt, no? De fer un moniato doncs, amb fregit, amb xip, que ve molt de gust, amb un punt de sal i no és dolç, i després quan el fem al caliu i el coem a poc al forn amb, no, amb l'envoltori del paper d'alumini, aquell moniato doncs, queda dolç, queda melós, no? Llavors, bueno, fa una altra elaboració i després, lògicament, el que he comentat de les carbasses també que decoren, no, ara, i que, bueno, això és més relativament nou, no? També, a veure tantes carbasses per tot arreu i més si ja ho fiques amb la festa del Halloween, no? Però sí que és veritat, doncs, que, tot i que carbasses ja durant des de finals d'estiu ja trobes molts tipus de carbasses fins gairebé fins tot l'hivern, d'acord? Sí que és veritat, doncs, que ara també venen de gust. I, de fet, la primera recepta hem fet una miqueta un joc. O sigui, hem agafat una elaboració dolça i la farem salada, val? I serà una tatent de carbassa, botifarra negra, formatge i amb oli de farigola. Val? Aquí la idea és fer el que és la tatent, però fer una tatent salada, per fer un entrant diferent, un entrant divertit. Val? Què és la tatent? Tothom té lligat amb la poma, no? De que es fica la poma, es cou la poma i es fica la pasta brisa o pasta de fulla a sobre, no? Doncs el primer que hem de fer és una pasta brisa. La recepta, clar, això és una miqueta recepta, la pasta brisa també es pot comprar feta, d'acord? Però, bueno, jo us la dono, mira, 150 grams de farina, 75 grams de mantega, un ou, una miqueta de sal.
Xavi, de moment té bona pinta, no, això?
Exacte, i clar, a mi m'ha fet gràcia doncs, amb el que deia, que estava pensant en un postre dolç, i jo doncs, també he portat un vi dolç que representa que és una, ha preparat com una coca, doncs ens explicava la recepta, doncs bueno, una tatent, però salada, en base de moniato. I clar, jo normalment doncs, he portat doncs, normalment una malvasia de Sitges, diríem, que és el maridatge que proposaria. Que normalment també, doncs, quan pensem en una tatent, pensem en algo dolç, quan pensem en una malvasia, pensem amb un vi dolç. I llavors, doncs, dic, ostres, doncs, un vi dolç, però clar, el vi dolç de malvasia també es pot arribar a fer sec. I llavors, per tant, doncs, he pensat, ostres, doncs mira, li farem també aquest gir de dir, doncs mira, en comptes de ser un vi dolç de postres, doncs serà un vi amb els aromes de la malvasia, que són aromes de fruita, aromes de raïm, que ens porta doncs, a també a recordar aquesta... Bueno, hasta aquí una mica, com que tenim aquests components dolços i salats, doncs també ens va molt bé perquè els aromes ens recorden a algú dolç. Però llavors la malvasia de Sitges te la poses a la boca, curiosament aquest, que és totalment sec, llavors veus que té una acidesa i una frescor increïble. I llavors dius, ostres, et penses que és una cosa dolça, però després en boca és totalment sec. I, bueno, i aquí he portat un que es diu el Cellers Cairons, que Cairons està al carrer Màlia Soler de Vilafranca, és una bodega que es va recuperar, són pagesos, i llavors s'havia deixat d'utilitzar aquest celler familiar, i llavors ara han tornat i fan diferents tipus de vins. I aquest, amb unes etiquetes, tot és una mica curiós. Llavors he portat el Celler Cairons Malvasia de Sitges 2020. I parlava de la malvasia de Sitges, que és aromàtica, té volum de boca, té un punt de frescor, però aquest, curiosament, també l'han passat per àmfora i per barrica, que és un producte, et sobta, com un producte així aromàtic, fresc, li facis tot aquest tipus de tractament. I això el que fa és que li doni complexitat. I et trobes un tou de matisos que, a mesura que el vas tastant, doncs trobes els aromes que venen aquests d'aromes florals, fruitals, típics del malvasia, algun torradet de la fusta, i llavors dius, això serà dolç, això serà... I després te'l poses a la boca i frescor increïble i molta allargada, que és una mica, doncs, una cosa que ens sorprèn. I la malvasia de Sitges és una varietat que és realment nostra, i bueno, nostra, és del Penedès vitivinícola, que sort que va quedar una hectàrea o dues hectàrees a Sitges, i ara una mica és el que s'està plantant en diferents llocs, per una mica s'està expandint, perquè dius, ostres, estan de moda a vegades varietats més aromàtiques, fresques, aquest, per exemple, pot recordar a vegades un Riesling, i dius, ostres, normalment el Riesling està en zones molt més fredes, i en canvi aquí la malvasia de Sitges la trobem en zones càlides, però el resultat és un producte molt fresc, és algo molt, molt interessant.
Uh-huh. Ja tenim el David, que s'havia caigut la línia. No sé què passa últimament, que les línies estan una mica boges. David, et tenim ja, no?, per aquí.
Sí, ja està. Ho sentia.
L'hem perdut.
Bueno, la recepta una miqueta, un cop tenim aquesta... És fer la brisa, ¿vale?, que ficarem la mantega una miqueta a temperatura ambient amb la farina, ¿vale? Anirem treballant perquè es vagi doncs, fent homogènia, ¿vale?, i afegim també el puntet aquest de sucre, de sal, el llevat, i al final l'ou, no?, fins perquè tenim una massa homogènia. La pasta brisa la deixarem reposar a la nevera un parell d'hores perquè també refredi una miqueta, val? I la reservarem. Llavors, de mentre, el que farem és preparar aquesta carbassa. Aquesta carbassa, jo recomano doncs, la que estiu de tipus Biblí o cacauet, val? Que ja el nom ja ho diu, la forma que té, a pelar-la, que és molt fàcil de pelar perquè té totes les carbasses són dures, però aquesta, com a mínim, és molt més fàcil de pelar i està molt equilibrada tant de textura, quan la coem, com de gust. Llavors la pelarem, farem unes làmines i agafarem una cassola i ficarem oli d'oliva i l'anirem saltejant. L'anirem tapant perquè vagi fent el vapor i es vagi doncs, coent aquestes làmines. Salpebrarem una miqueta, si tenim una miqueta de farigola picada també ja li anirem ficant perquè vagi agafant gustet. Això ho deixarem anar coent i quan ho tinguem cuit ho retirarem. Agafarem una miqueta de botifarra negra i la saltejarem amb una miqueta d'ai que agafi gustet i també hi ficarem una miqueta de formatge tendre, uns dauets simplement saltejats perquè cogui una miqueta però que agafi aquell gustet, però ja està, perquè després encara l'hem de ficar al forn. Com muntarem la tatem? Doncs com faríem la tatem de poma, l'hem de muntar al revés. Això diu la història, que unes pastisseres els hi va caure el pastís quan l'estaven mullant, i per ficar-lo doncs el van ficar al revés i el van coure al revés i van veure que havia quedat bé. No? Doncs una miqueta això seria el mateix. Agafaríem, una, si ho volem fer individual, doncs unes terrines individuals, uns motlles de silicona individuals, com vulgueu. Fiquem una miqueta de mantega baix i, com un diem, ho muntem al revés. Ficaríem primer aquestes làmines de carbassa, ficaríem la part de baix una bona part, i al centre hi ficaríem doncs aquesta botifarra amb aquests daus de formatge tendre doncs també saltejats. Ho acabaríem de tapar una miqueta amb la carbassa i trauríem la pasta brisa de la nevera, l'estiraríem i ficaríem a sobre tapant doncs aquest motlle. Amb una forquilla l'apretaríem bé, faríem una miqueta de forats també perquè no s'ufli massa, i això ho ficaríem doncs al forn 180 graus, uns 20 minutets. D'acord? Quan ho tinguem, veurem que ja tindrem la pasta brisa ja cuita, ho retirarem, la deixarem refredar, i després simplement la tombem, val, al plat, amb un ganivet l'ajudem doncs a desmotllar, i això ja tenim un plat a temps salada de carbassa que podem acompanyar amb una miqueta d'amanida, un bon raig d'un oli aromatitzat de farigola, i tindreu doncs aquest primer entrant una miqueta per sorprendre la gent i fer-li, no, una miqueta una falsa tatè amb salada, no? En castellà es diu un trampantojo, no? Que es pensin que és una cosa i al final és una altra.
Déu-n'hi-do. Xavi, ja ho hem dit, no, tot?
Sí,
ja
he parlat una mica del vi, que era això, doncs una malvasia, també aquesta trampa que dèiem, que normalment pensem en la malvasia, que és un vi dolç, doncs posar una malvasia seca, que té una acidesa que et refresca molt, i després també té un punt de maduresa, que aquí, clar, la carbassa també, doncs, l'està cuita, doncs així doncs, també et dona aquesta producte madur i producte de tardor, que també són aromes, doncs, madurs. Però també ens trobem molta polivalència entre les malvasies, per això, doncs, aquesta té un toc de barrica, aquesta que proposo, doncs, també ens aniria bé que ja anem cap a buscar aquesta maduresa de tardor aquest temps. Però bé, continuem.
Vinga, doncs, David, segon plat.
El segon plat, doncs anem una miqueta a la tardor al tema dels bolets, val? I un plat que és molt de tardor és el fricandó. Però hem volgut fer un canvi una miqueta, a més a fer un fricandó de la vella, doncs, bueno, com que nosaltres som d'aquí baix de mar, doncs fer un fricandó de rap, no? La idea del fricandó sempre és una miqueta, sigui de carn o sigui de peix, és començar primer, és agafar, doncs, aquí agafaríem una cua de rap gran, val? Demanaríem que ens separessin doncs, els filets, per tant, han de ser filets grans, ho tallaríem o ens tiem a la peixateria, doncs explicar una miqueta el que volem fer, un tipus de fricandó, i que ens surtin doncs, una miqueta doncs, talls així més allargats, o el més grans possibles, tallant una miqueta de costat, no? El que es diu a biaix. Llavors, això, el fricandó sempre es comença doncs, enfarinant les peces. Llavors, agafarem el rap, el salarem una miqueta, val? I l'enfarinarem, agafarem una cassola, hi ha una cassola gran, perquè serà la que cuinarem després aquest fricandó. Agafarem aquest rap, ficarem oli d'oliva i el fregirem costat per costat. Un cop el tenim fregit, val? El retirarem. Aquí començarem llavors a fer una miqueta doncs, un sofregit d'all, porro i ceba, tot ben picadet, que comenci a sofregir una miqueta. Val? Quan tingui una miqueta doncs, sense que agafi molt de color, ficarem els bolets una miqueta, val? El que tingueu, que sigui els retalls de rovellons que vam anar a collir, ens va sobrar retalls i els vam congelar que camagrocs llanegues, no? Sempre una miqueta el típic més d'aquest fricandó. Doncs els ficaríem en aquest moment ja tallats, els sofregiríem també. El fricandó sempre porta una miqueta de pastanaga, doncs també uns deuets de pastanaga ens aniria molt bé. Ficaríem doncs, una miqueta de tomaca i faríem una miqueta aquest sofregit amb els rovellons i això, un bon raig de vi ranci, si no teniu vi ranci, conyac o vi blanc, deixarem reduir, ficarem el fumet i afegirem doncs, el rap. Això no és un fricandó de vedella, que per tant necessita fer més xup-xup, això simplement doncs, que faci xup-xup doncs, uns 10 minutets ja en tindríem prou, val? Foc suau, i al final ficar una miqueta de julivert, i si voleu ja fer una miqueta de festa allà, doncs afegiu 5 minutets al final doncs unes gambes vermelles d'aquí a Vilanova, que acabarà de rodonir aquest fricandó de rap amb bolets.
Déu-n'hi-do. Xavi, Sí, no sí, sé ja. Si serà un blanc, no? M'imagino.
Clar, el que passa és que quan penses un fricandó amb el xup-xup i tot, pensava, clar, de vedella, dius, ostres, anem per un negre, però clar, aquí a haver el peix, un peix, pos un rap que també és finet, doncs he pensat en un blanc, però en un blanc amb molta potència, diríem, perquè hi ha una mica treballadet, perquè a vegades aquí, clar, tenim un xup-xup que ha fet, tenim un sofregit, i llavors, doncs, he pensat en uns del celler Montrubí, que és un celler que està, doncs, a Font-Rubí, quasi a la Vallà, o bastant amb bastanta altitud, que tenen un vi blanc de Macabeu del 2021 que el passen per barrica. I és un blanc amb molta contundència, però manté el Macabeu té un punt d'acidesa. Aquí no cullen un Macabeu molt madur, sinó que el busquen fresc, però llavors aquí ens trobem aromes, doncs, molts aromes de torrats, moltes espècies, i una fruita ja bastant... A vegades el Macabeu ens dona com la poma, perquè ens trobem ja la poma acompotada, que ja et va... I barrejat amb aquestes espècies. Una mica crec que ja és un producte, doncs, de casa en ple estiu, amb la calor, doncs, no ve tant de gust. En canvi, ara, doncs, ja, que va canviar la temperatura, no te'l veus tan fred, ja, la idea seria veure't entre 12 i 14 graus, i llavors seria, doncs, un bon acompanyament. Un blanc, doncs, amb criança en bota i contundent, i que ja tingui, doncs, bastants aromes de criança de l'any 21, que no hi ha problema amb els blancs. A vegades els blancs tenim aquesta por, ostres, que ens els hem de guardar, no passa, és problemàtic guardar-lo. En canvi, clar, quan et trobes un bon blanc, te'l pots guardar durant molts anys. Aquests estan, els dos que he portat tenen un punt de maduresa, perquè clar, estem a la tardor i volem maduresa, i altres, doncs, quan passen els anys i tampoc no tenen aquesta maduresa, que mantenen la frescor. Però avui estem a tardor i busquem maduresa.
Perfecte, doncs, David... A veure què ens portes de postres.
Us porto un flan de castanya i garrofa, val? Que crec que lligarà molt bé aquests dos productes. Val? El que comentàvem una miqueta, la castanya, doncs, la tenim molt lligada, no?, a la festa, i a menjar-la, no?, la torrada, doncs, una miqueta així amb la paperina, però bueno, la castanya la podem fer servir aquests mesos a la cuina, tant dolça com salada, llavors gaudir-ne bé, a més, perquè és molt, molt bona, i aquí, doncs, a Catalunya tenim castanya tant a la zona de Viladrau com per la zona de Prades, tot allò que també se'n poden trobar alguns tipus de castanyes autòctones. I llavors, què fèiem una miqueta aquí? El que faríem és aquest flam, val? La recepta seria 250 grams de castanyes ja pelades, d'acord? Per tant, ens han d'entretenir una miqueta a pelar. Si es poden fer amb castanyes que han sobrat de les que hem torrat, sí, també. L'únic que canviarà és que no farà falta que la deixeu coure tant de temps amb la llet, perquè això, i a més, tindrà aquell gustet de torrat que també li donarà un bon gust. Val? Tant una sigui cru com sigui cuit, val? El resultat serà diferent, però serà igual de bo. 250 grams de castanyes pelades, 80 grams de sucre, 4 ous, mig litre de llet, val? 200 ml de nata líquida, d'aquesta del que és de muntar, i després aquesta garrofa. Aquesta garrofa jo us recomano, doncs, pols de garrofa que podeu anar amb normalment amb els herbolaris, amb alguna tenda així, però sobretot els herbolaris ho trobareu en format de pols. Val? La garrofa ja ha estat torrada, i llavors aquesta pols de garrofa després la podeu utilitzar també per altres receptes. Llavors el que farem és agafar la llet, val? Amb la nata, ficar-hi una mitja cullerada de pols de garrofa ja perquè infusioni, i aquestes castanyes, doncs, ja pelades. Això ho anirem bullint a foc, i el sucre també, perdona, perquè es dissolgui, i el sucre i les castanyes. Això ho courem, doncs, a foc suau, val? Perquè volem tampoc no ens surti la llet, per la cuina, i que es vagi coent aquesta castanya. Aneu mirant quan la castanya, 10 minutets, estarà cuita, val? Si a més si la trossegeu a trossets, en 10 minutets estarà feta, i llavors la deixem refredar una miqueta que infusioni, agafem els ous, val? I doncs els anem ficant aquesta barreja diguéssim, a sobre dels ous. Això ho remenem, i jo us recomano, si voleu que us quedi ben finet, és agafar un túrmix, val? Triturar-ho tot bé, i agafar uns motlles d'aquestos de flams, feu una miqueta amb caramel a sucre líquid, que simplement fica sucre amb un rajolinet d'aigua, i agafar, esperar que tingui aquell color fosquet per ficar-ho dins de les flameres. Fiquem aquesta mescla que hem fet pel flam, i simplement doncs, el 180, 160, 180 graus, uns 25 minutets, i sobretot els flams sempre al bany maria. Això que vol dir, agafem una safata, val, i tirarem aigua allà bullint, ja calenta, ficarem aquests flams ja plens dins la safata al bany maria i ho couarem això al forn. Val? I així, d'aquesta forma, quan els traguem i els deixem refredar, tindrem aquest flam doncs, no, cremoset que balla una miqueta. Val? Sempre, quan feu flam, recordeu de coure'ls al bany maria.
Doncs, Xavi, molt ràpidament, perquè ens queden 2 minuts.
Doncs m'he portat bombolles, encara, ja sé que és molt habitual amb mi, però aquí tenia molt dubte de si portava un moscatell tradicional, però també el flam és una cosa que és bastant lleugereta. Llavors he portat un viscomós amb el mètode ancestral, però de raïm moscatell, que és totalment sec, però té com aquest gust de fruita, que et refrescarà una miqueta doncs, el gust del flam i de les castanyes, i també sempre et porta com les castanyes, pensem en tema de tardor, i el gust de moscadell doncs, també ens ve a tardor. I és és del celler Amat Montaner, bueno, és un celler que bueno, és una forma part del viver de celleristes de Vilafranca, el Carles i l'Amat i la Maria Montaner, i llavors es diu Sireni, i és un moscatell amb mètode ancestral, o sigui que està elaborat doncs és jove, però buscant aquesta bombolla molt fineta i aquests aromes de moscatell, doncs, que al final també és un producte doncs, que de tardor, i llavors doncs, ens hi anirà molt bé. I amb bombolletes, per acabar el vespre. Bueno, per acabar l'àpat, i amb alegria i amb frescor.
Clar que sí. Brindem amb bombolletes ancestrals, que sempre ve de gust. Moltes gràcies, parella. Xavi Roig, David Bernet, sou magnífics. Bona castanyada.
Gràcies, Silvia. Gràcies.
És el nostre duet magnífic, aquest duet que formen el xef David Bernet i el sommelier Xavi Roig. Un hi posa els plats, la teca, i l'altre al beure, aquests vins, aquests escumosos, i fan uns maridatges genials que podeu recuperar al nostre podcast i que tenim en antena, a l'antena del Penedès en xarxa, un cop al mes. Avui hem fet la prèvia de castanyada. Al novembre ens retrobem amb ells dos. Estem esgotant ja aquesta segona hora, tot seguit una mica de publicitat, i de seguida arriba aquest butlletí de notícies, ens actualitzem, sabem què passa al món, i a les 11:06... tornem amb el català al carrer, tot regalant un llibre infantil. Truqueu-nos.